Bona tarda, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Durant.
Francesc Ventura, amic de l'escriptora Lluïsa Forrellad, afirma que hi ha 8 o 10 originals inèdits a la casa de l'autora de Siempre en Capilla. Ventura explica que es pot considerar una de les escriptores més importants de les últimes dècades en la nostra llengua.
I alguna de les persones que va donar l'empenta forta perquè pogués tornar a publicar i que algun editorial obrís la porta, han arribat a qualificar-la com la millor dona escriptora de novel·les en català d'aquests últims anys.
Forrellad va morir aquest cap de setmana a l'edat de 91 anys. No publicava des de l'any 2011. La Fundació Humana recupera 14 tones de roba usada a la ciutat durant el primer semestre de l'any per promoure'n la reutilització i el reciclat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Pau. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació dels residus sòlids urbans. Al conjunt de la comarca, la recollida arriba fins a les 435 tones. Aquest registre equival a 900.000 peces de roba, a les quals Humana dona una nova sortida al mercat.
I en el Notícies Migdia també buscarem els titulars de la informació esportiva, i és que Marina García disputarà les semifinals de la prova dels 200 braça de l'Europeu de Glasgow aquesta tarda. La bracista del Sabadell ha superat les sèries amb el tercer millor temps. L'objectiu de la barcelonina és millorar el sisè lloc assolit als 100 braça. Repassarem la resta d'informacions d'aquest dilluns, dia 6 d'agost, amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Tenim 32 graus al centre de Sabadell, amb sol radiant, sense cap núvol que li faci una mica la guitza al cel. Volem saber què és el que ens espera a les següents hores i per això ens n'anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Jordi Via. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Aquest dilluns es manté encara l'ambient càlid a la major part de Catalunya, tot i que ens trobem amb temperatures ja lleugerament més baixes respecte a les temperatures tan extremes que ens hem trobat aquest cap de setmana. Tot i això, trobem a hores d'ara encara valors que volten al llindar dels 35 graus, preferentment a sectors del prelitoral, i s'espera aquest dilluns encara temperatures màximes amb molts indrets entre els 33 i 38 graus. Fins i tot podrien fregar els 40 graus els punts més càlids, més aviat cap al sector de Ponent i l'interior de la Vall de l'Ebre. També al llarg d'aquest dilluns es mantindrà l'ambient bastant assolellat, tal com ja ha passat aquest matí, tot i el pas d'alguns núvols poc importants, i sí, és cert que han de créixer nuvolades a zones de muntanya, més aviat del Pirineu, Prepirineu, comarques de la Catalunya central i també cap al prelitoral, i amb aquests indrets, doncs, al llarg de la tarda s'esperen alguns ruixats més aviat a punts de muntanya del terç nord, on localment podrien ser forts i poden anar acompanyats de tempesta, i no descartem calamar-se. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. I ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra i volem conèixer com s'està circulant ara mateix, així que ens fixem en el trànsit.
Transports Urbans de Sabadell, la TUS, t'ofereix aquest espai.
I la veritat és que no hi ha molt en el que fixar-se, perquè es deu començar a notar, ja que entrem en ple mes d'agost de vacances i no tenim incidències remarcables en cap de les vies que ens volta la ciutat de Sabadell just en aquest moment. Potser sí que als extrems del país trobareu que en alguna sortida fronterera trobeu alguna retenció d'algun tipus, però de moment a la comarca i als seus voltants no tenim aquest problema. També si heu de baixar cap a la capital, de moment sapigueu que Barcelona es circula com una bassa d'oli.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Notícies migdia.
L'escriptora sabadellenca Lluïsa Forrellad podria tenir una desena de novel·les inèdites a la seva torre de Bellaterra. Malgrat que no va publicar res des de l'any 2011, la seva activitat creativa no va aturar-se mai i hauria acumulat diversos originals a casa seva. Forrellad va morir aquest cap de setmana a l'edat de 91 anys i era coneguda per guanyar el Premi Nadal l'any 1953 per la novel·la Siempre en Capilla.
Exacte, i quan va guanyar aquest premi, Forrellad només tenia 26 anys i no va publicar res més fins als anys 2000. Una de les persones que la va animar a treure la llum als seus manuscrits va ser en Francesc Ventura, amic de l'escriptora.
Però la relació forta l'hem tingut aquests últims 20 anys amb motiu de pressionar-la al màxim perquè el que anava escrivint s'ho anava guardant i no publicava res des que havia guanyat el Premi Nadal a principis dels 50 i no havia editat mai més res. Hi havia molta gent, inclús de per aquí el veïnat, gent de Sabadell, gent ficats en el món de la cultura, que deien que era impossible que hagués escrit mai més res, perquè havent guanyat el Premi Nadal, com era possible que no havia publicat mai res?
Des de la publicació de Foc Latent, el 2006, la seva segona novel·la, Forrellad en va publicar 4 més, fins a la mort de la seva germana el 2013. Des d'aleshores, cap altra obra seva ha arribat a les llibreries. Ventura apuntava una explicació per a aquesta segona etapa de silenci.
A partir de la mort de la germana, era un cas d'aquests que sol passar amb germans bessons, no? Hi havia molta compenetració entre elles dues i es refiava molt de la crítica molt dura que li feia la seva germana. El no tenir aquest recolzament no s'ha refiat de ningú més i això l'ha estat fent dubtar constantment de si els retocs que estava fent per polir, perquè era molt exigent amb ella mateixa, jo penso que això és el que ha anat retrasant el que no hagi sortit cap més novel·la.
Tot i no publicar, l'activitat literària de Forrellad no es va aturar. Per aquest motiu, Ventura afirma que a la seva torre de Bellaterra l'escriptora acumulava diverses novel·les inèdites, que podrien arribar a la desena.
O sigui que ella, la prova és que ha publicat mitja dotzena de novel·les aquests últims anys i, en canvi, jo sé segur, perquè he estat a casa seva diverses vegades, que en queden potser 8 o 10 d'inèdites que no s'han publicat.
Que aquestes obres arribin a mans dels lectors dependrà ara de la voluntat que tingués la seva autora, molt exigent amb ella mateixa abans de publicar qualsevol llibre. També dependrà de l'interès que hi tinguin els seus nebots, hereus del seu llegat i l'editorial amb qui va treballar tota la vida, Angle Editorial.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La Fundació Humana recupera 14 tones de roba usada a la ciutat durant el primer semestre de l'any per promoure'n la reutilització i el reciclat. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació dels residus sòlids urbans.
Per a Joan Carles Montés, del Departament de Comunicació d'Humana, la Fundació assegura que en el servei s'acompleixin dues finalitats.
D'aquesta donació se'n fa una gestió totalment transparent per obtenir-ne recursos, principalment recursos que s'utilitzen per finançar projectes de cooperació i desenvolupament. Per tant, de les donacions de roba se n'extreu una finalitat social i també una finalitat ambiental, perquè tota la roba usada que podem reutilitzar, doncs bé, és un residu tèxtil que no va parar a l'abocador, per tant, no serà incinerat i, per tant, evitem emissions de CO2 a l'atmosfera.
Al conjunt de la comarca, la recollida arriba fins a les 435 tones. Aquest registre equival a 900.000 peces de roba a les quals Humana dona una segona sortida al mercat. Tot plegat representa un estalvi de 1.378 tones de diòxid de carboni a l'atmosfera, cosa que el planeta agraeix. El Vallès Occidental és la segona comarca on la Fundació recull més peces de roba, després del Barcelonès i per sobre del Vallès Oriental. Montes assenyala que calen més punts de recollida.
Quants més punts de recollida tenim al nostre abast, s'incrementen els percentatges de recollida. Pensem que, segons l'Agència de Residus, només es recupera un 10% de tota la roba que ens desfem. És a dir, que encara hi ha un 90% d'aquest residu tèxtil que, pel motiu que sigui, no va parar a mans d'un gestor autoritzat.
A Catalunya, l'entitat sense ànim de lucre ha recuperat 2.375 tones de tèxtil usat durant el primer semestre del 2018. Aquest registre equival a 4,9 milions de peces de roba recuperades.
El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, alerta que el nombre de sol·licituds de beques menjador no para d'augmentar curs rere curs escolar. Aquestes dades xoquen amb la millora de l'economia i el descens de persones a l'atur. Jiménez també critica el sistema actual de bonificació.
Segons el també alcalde de Castellà, l'augment de les sol·licituds de les beques menjador en un context en què cada dia hi ha més persones en feina indica una clara precarització del treball.
Doncs malgrat que les famílies estiguin treballant en aquests moments, ni tan sols poden arribar a uns ingressos mínims i que, per tant, necessiten de suport alimentari dels seus fills i filles que porten a les escoles de primària per tal de poder continuar tirant endavant. Aquesta és una situació que jo crec que apunta a una precarització absoluta del mercat laboral. És veritat, doncs, que la taxa d'atur ha baixat, però la precarietat en el món laboral, pel que fa referència als ingressos que es cobren, com també la temporalitat, doncs ens indica doncs, que estem en una situació social greu.
El president del Consell també ha denunciat que la majoria de les beques que atorga la Generalitat són del 50% del seu cost. Només arriben a la seva totalitat si es justifica a través d'un informe social que situï la família en una situació de desemparament.
Es dona una paradoxa, i és que famílies que en aquests moments estan fent la sol·licitud per una beca menjador i que estan demostrant davant l'administració que no tenen cap tipus d'ingrés, si no obtenen aquest informe social en el qual avisa del perill de situació de desemparament de la família, doncs no reben una beca al 100%, sinó al 50%. I per tant s'està costejant només la meitat d'una beca menjador amb una família que t'està dient que no té cap mena d'ingrés.
Per aquest motiu, els ajuntaments han de costejar l'altre 50% de la beca, un servei que des dels municipis no tenen competència. Per això considera que cal eliminar aquest informe i posar un llindar a partir dels ingressos familiars.
I ara fem punt i seguit i dues propostes per tota la família. La primera, cinema a la fresca, a ritme de musical. I like to be in America, okay by me in America, everything free in America. For a small fee in America. Com ja haureu identificat, es tracta de West Side Story, la famosa pel·lícula de Jerome Robbins i Robert Wise.
Amb una banda sonora signada per Leonard Bernstein, que inclou temes tan populars com aquest que estem escoltant, Amèrica. El musical explica la història de Romeu i Julieta, però adaptada als anys 60 als Estats Units. Ens trobem amb dues bandes de joves, els Sharks, immigrants porto-riquenys, i els Jets, nord-americans d'origen anglosaxó. Com el clàssic de Shakespeare, les dues parts estan enfrontades i el conflicte sorgeix quan la Maria, porto-riquenya, i el Toni nord-americà s'enamoren.
I pels més petits de casa, avui arrenca un taller a la biblioteca Vapor Badia.
Es titula L'univers del petit príncep i durarà tot el mes d'agost. Els infants a partir de 5 anys podran visitar l'exposició sobre el llibre de Saint-Exupéry i fer una manualitat per decorar la seva habitació. Estarà obert de dilluns a divendres de 10 del matí a 9 del vespre.
I repassem altres notícies en format més breu. A partir d'avui, la zona blava de Sabadell és gratuïta, un fet que s'allargarà fins al 20 d'agost.
A la ciutat es compta 1.500 places d'estacionament de zona blava en servei repartides entre el centre, l'Eix Macià i el Mercat de la Creu Alta, unes zones controlades a través de 63 màquines expenedores d'etiquets. El període coincideix amb el tancament de diferents establiments, els principals eixos comercials per les vacances d'estiu.
I la policia municipal de Sabadell ha detingut aquesta nit una persona de 36 anys per un presumpte delicte de lesions i trencament de condemna.
Els fets han passat al carrer Feijó. Tot va començar amb una baralla entre dues persones, una de les quals va resultar ferida greu. Després de procedir a la detenció del subjecte, s'han realitzat diligències judicials i han intervingut tres unitats de la policia municipal.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com. This is a journey
into sound. Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Notícies d'àmbit més general que repassem en format més breu. Una última hora que acabem de conèixer. El president del PP, Pablo Casado, reitera que no té cap responsabilitat penal en el cas del màster i afirma que no pensa dimitir. Nega acceptar cap regal i lamenta que s'ha posat massa el focus en el seu cas. Acaba de comparèixer davant de la premsa el dia que hem sabut que la jutgessa del cas del màster demana al Suprem que investigui Pablo Casado perquè veu indicis de delicte. I més coses. Els terroristes dels atemptats de Barcelona i Cambrils tenien, entre altres possibles objectius, Benicàssim i el festival de música reggae Rototom.
Així apareix en el sumari al qual ha tingut accés La Razón, on es recull la informació d'un telèfon mòbil rescatat entre les runes de la casa d'Alcanar després de l'explosió. En aquest consta com 4 dies abans dels atemptats els terroristes havien fet cerques per buscar informació de la localitat de Benicàssim i d'esdeveniments que hi tenien lloc. Aquests potencials objectius se sumen a d'altres llocs que també havien estat estudiats per la cèl·lula jihadista, com la Sagrada Família o el Camp Nou, on planejaven atemptar el 20 d'agost coincidint amb l'arrencada de la Lliga de Futbol.
I el cap de setmana es tanca amb un balanç de 4 persones mortes i un ferit crític a les carreteres catalanes.
Es dona el cas que els dos darrers accidents mortals registrats es devien a una greu imprudència per part dels conductors dels turismes implicats en els sinistres. A tall d'exemple, els Mossos detenien dissabte al vespre un veí de Sant Adrià del Besòs, de 46 anys, acusat d'un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu, conducció temerària i lesions per haver fet caure, fent un canvi brusc de carril, una motocicleta en la qual viatjaven dues persones.
I dos homes van morir dissabte a Tarragona per un cop de calor, segons ha informat aquest dilluns Protecció Civil.
El primer cas es tracta d'un pacient indocumentat i que continua pendent d'identificar, que va ser trobat dijous en un carrer de Constantí i que va ingressar a l'UCI de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on va acabar morint dissabte. La segona víctima és un home d'uns 60 anys que també anava indocumentat. Dissabte va ser el dia en què es va assolir les temperatures màximes més extremes d'aquest episodi d'onada de calor, amb una temperatura de fins a 39,9 graus a Tarragona.
I acabem dient-vos que el segon terratrèmol en una setmana que ha sacsejat l'illa de Lombok ha causat desastres a Indonèsia.
Les autoritats han confirmat la mort d'almenys 91 persones i més de 200 han resultat ferides. Els equips de rescat busquen encara supervivents entre la runa provocada per aquest sisme de magnitud 7. El carrer s'hi han viscut escenes de pànic, sobretot després de les rèpliques que també han afectat l'illa de Bali, la més turística de l'arxipèlag. A uns 900 turistes l'estan evacuant de les veïnes illes Gili. Hi ha desenes d'espanyols que esperen l'evacuació. El terratrèmol arriba només una setmana després de l'anterior, en què van morir 16 persones i hi va haver més de 350 ferits.
I ara mateix, els esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I ens posem al dia amb l'Adrián Arroyo. Bona tarda, Adri.
Bona tarda.
Marina García ha estat a les semifinals dels 200 braça de l'europeu que s'està celebrant a Glasgow amb la tercera millor marca. Ha passat, doncs, la bracista del Club Natació Sabadell, que nedarà aquesta tarda buscant un bon carrer a la final prevista per demà.
Bon paper de la barcelonina, que durant el cap de setmana va acabar sisena al 100 braça, el lloc que espera superar ara, com deies, els 200. De moment, la marca de 2:26.01 deixa García amb el segon millor temps de la seva sèrie i el tercer del global, amb la qual cosa a partir de 6:45 nedarà la segona semifinal en un dels carrils centrals. En canvi, Marc Sánchez no ha pogut passar el tall als 200 lliures. El mallorquí ha aturat el crono al minut 50 segons i 22 centèsimes, sent vuitè de la seva sèrie i quedant-se lluny de la classificació. Ahir, el del Natació Sabadell va formar part del relleu espanyol, que va ser cinquè d'Europa al 4x200. També hi era l'ex del club, Miguel Duran. Encara que del cap de setmana el més destacat en clau local ha estat el bronze, aconseguit pel combo de natació artística amb la sabadellenca Emma García. Només Ucraïna i Itàlia van acabar per damunt d'Espanya, que es treia així una miqueta l'espina de la quarta plaça a la rutina lliure. L'habitual absència al combo de Rússia va col·laborar també en aquest podi. En uns minuts es durà a terme la rutina tècnica per equips també de natació artística en aquest campionat d'Europa que s'està duent a terme a Escòcia, Glasgow.
I més a prop, el centre d'esports creua l'equador de la pretemporada amb una victòria còmoda per 0-2 davant el Vilanova, equip de primera catalana. Dissabte, els arlequinares van imposar el Garraf amb els gols del capità Migue i d'Edgar, aquest últim ja a les acaballes.
L'equip de Saligrat va demostrar la diferència de categoria mostrant-se molt superior als vilanovins. David Acedo, extrem arlequinat, creu que això reforçarà la moral col·lectiva a 2 setmanes i mitja de l'estrena de la Lliga.
Sí, sempre és important guanyar, et dona confiança, marcar 2 gols a part. Sempre busques que tenir gol, no? Portar 2 partits perdent, que si no marquem gol ens pot tachar potser que falta gol com l'any passat, que diuen, no? Que tants empats que ens costava marcar, i millor manera que el punta marqui gol, una jugada de BP marquem, això ens dona confiança pels següents partits i a seguir marcant i intentar guanyar, que sempre dona confiança.
L'anècdota del partit va ser el retard de gairebé mitja hora pel mal estat de la gespa artificial, ja que en una de les línies no hi havia directament superfície, cosa que van haver de corregir. Al marge d'això, alguns dels joves van tenir minuts en aquest enfrontament. Acedo, per exemple, es mostra així d'agraït per les oportunitats que està rebent.
No, en veritat, pues, molt còmode. Vaig començar els 3 primers partits jugant 70 minuts, que això dona confiança, i bueno, contra el Girona va donar uns minuts, contra un primera divisió, que qualsevol jugador és un somni jugar contra un primera divisió, i avui pues, 90 minuts que va bé per les cames, va bé per guanyar confiança i per intentar coses que després a la Lliga t'han de sortir bé. Aquí si falles, potser doncs, no et condiciona tant i content per jugar els 90 minuts i per guanyar físic, confiança i tot.
De cara al futur, el club encara no ha confirmat quin amistós o quins amistosos disputarà durant aquesta setmana, un cop anul·lat el que estava previst jugar dissabte davant del Peralada.
I el Sabadell Nord es va endur el derbi sabadellenc del passat cap de setmana a Raona Marinals. L'equip de Quico Díaz es va imposar per 0-1 al Mercantil en un test de pretemporada que ha deixat satisfets els dos equips.
Alejandro Alegría va ser l'autor de l'únic gol de l'enfrontament dissabte als Marinals, un partit en el qual els de Can Uriac van poder treballar més la creació i la possessió de pilota que no pas en els 2 partits anteriors contra rivals de superior categoria. Si més no, aquest és el balanç que n'extreu el propi Alegría.
Siempre aportar el golito, aunque sea defensa, siempre tengo un poquito de autoestima, pero bueno, tampoco es lo que buscamos. Estamos buscando más circulación de valor, más aspectos ofensivos, y tanto en Mercantil ya pudimos trabajar eso. En Prat y en Sardañola estuvimos trabajando más defensivamente, donde se pudieron ver los errores y eso, ya te digo, con Mercantil, pues eso, ir un poquito más allá con balón y aspectos ofensivos, trabajarlos bien.
Després d'aquest duel contra el juvenil del Mercantil, Quico Díaz ha deixat 10 dies lliures als seus jugadors, que no tornaran als entrenaments fins al dia 16 d'agost. No trenca la pretemporada en 2 parts. Dani Fernández, el tècnic blaugrana, entre altres coses perquè el retorn del Mercantil a la Lliga Nacional Juvenil començarà una setmana abans que la primera catalana. Els graciencs tenien 2 cites aquest cap de setmana, Sabadell Nord i Camparellada, i les dues van acabar igual, amb derrota per la mínima 0-1. Centrat en el derbi contra el Sabadell Nord, Fernández creu que ha deixat un bon regust als 2 conjunts.
Per la qualitat del rival i pel nivell dels jugadors que té el Sabadell Nord, va ser un partit força equilibrat. Jo penso que els 2 equips ven acabar contents perquè ven competir, ven mostrar-nos, ven mostrar les nostres qualitats i ho més, segurament que ho més just hagués estat un empat, no? Però bueno, en el futbol s'han de concretar les ocasions i el Sahil Nord va aconseguir marcar aquest gol a sortir d'un córner. Nosaltres vam estar a punt en alguna ocasió, però no vam ser capaços de fer-ho.
Fernández veu el seu equip millor que l'any passat d'aquestes alçades, especialment en atac, mentre espera poder millorar un pèl més en alguns aspectes defensius. El pròxim amistós del Mercantil serà dissabte contra el juvenil A del Castelldefels.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe. Radiosabadell.fm.
I continua l'aventura de 13 al programa d'esports de fons de Ràdio Sabadell, creuant de punta a punta els Pirineus durant 9 dies. Avui l'Aleix Muñoz i el Joan Moya ens transporten fins al Pirineu Aragonès.
Aquest estiu, l'equip de 13 al programa dels esports de fons de Ràdio Sabadell no fa vacances. Agafa la bicicleta i farà la travessa dels Pirineus en bicicleta de muntanya des de Roses fins on d'Arribia. Han dissenyat un recorregut en 9 etapes, més de 750 quilòmetres i 19.000 metres de desnivell.
Amb autosuficiència i sense cap mena de suport.
L'equip de 13 aquest estiu és...
13 on Tour.
Amb Toni González, Clàudia Martínez, Joan Moya i Aleix Muñoz.
Acabem de netejar les bicicletes, les hem greixat, els hi hem fet la seva dutxeta que els hi tocava i estem aquí a Fiscal, a un raconet d'aquí al Pirineu Aragonès on hem arribat després d'una etapa impressionant, impressionant, la paraula és impressionant, i de mountain bike de debò. Avui potser ha sigut un dia d'aquests de mountain bike en totes les facetes, zones tècniques, zones... de tot, però que ha sigut ben bé de mountain bike. No hem tocat pràcticament asfalt i ha sigut una passada. Sabíem que hi havia com dues zones més diferenciades. La primera hem fet una pujada molt llarga fins per anar a l'altra banda del que seria la penya muntanyesa, un camí que se les tenia amb zones de pujada d'orilles molt exigents per fer amb l'alforja. I al capdamunt d'aquesta pujada ens hem trobat els primers ciclistes de tota la setmana. Ens hem trobat gent, Joan, això ho has de dir, d'on eren aquesta gent?
Bé, aquesta gent era de Terrassa, s'ha de dir la veritat. No li han fet res, el passa que no sé si ha estat casualitat o ha estat pel fet que fossin de Terrassa, que hem iniciat la baixada conjuntament amb ells, hem intentat compartir doncs una estona al camí.
I ens havien ofert entrepans.
Ens havien ofert entrepans, I bé, hem començat a baixar amb ells i al cap d'uns metres doncs, hem tingut un incident amb el portapaquets de la bicicleta. Hem parat, hem preparat, ha estat una reparació àgil, sí, ells s'ho han mirat, no han aplaudit. Ho podien haver fet perquè ho hem arreglat amb molta solvència i hem continuat avall. La baixada molt tècnica, molt maca, evidentment sense alforges es pot gaudir però moltíssim, és mountain bike en essència i bé, hem fet tot el descens, el paisatge també molt xulo, hem vorejat la penya muntanyesa, el paisatge espectacular.
Aviam, tot s'ha de dir que hi havia moments baixant. Nosaltres teníem unes paraules clars que ens va dir la Sandra Santanja en el seu dia, quan nosaltres dèiem, ostres, aquí vols dir que podrem passar amb el Forges? I ella ens va dir, és una de les millors baixades de la Transpir i té una baixada amb molt flow. Jo us ho juro que anava baixant tota l'estona i anava pensant, flow, flow el que tinc aquí al darrere, que no para de donar-me pel sac, una alforja que no parava aquí, i una trialera, i vinga, i baixant, i jo pensava, dic, clar, la Sandra donava una bici doble i sense el Forger, i clar, mira, clar que deu tenir flow, això. I hi havia moments, al principi, clar, heu de pensar que hem sortit de gairebé 1.600 metres a tocar, que era aquell, la collada, fins gairebé a baix, a tocar d'Insa, que són 600-700 metres, si no m'equivoco, doncs clar, una baixada descomunal, brutal, per fer en bici.
Us expliquem de manera més breu que fora de la ciutat, Carolina Marín s'ha proclamat campiona del món de bàdminton.
La jugadora andalusa és la primera en tota la història en assolir 3 cops aquesta fita.
Arturo Vidal, presentat com a nou jugador del Futbol Club Barcelona.
El xilè ha passat la revisió mèdica aquest matí, signa per 3 anys. Avui també es reincorporen a la disciplina blaugrana els últims jugadors que encara estaven de vacances després del Mundial.
L'empresa Grífols es convertirà en el màxim accionista del Joventut de Badalona després de l'ampliació de capital prevista per d'aquí un mes.
D'aquesta forma es garanteix la viabilitat financera del futur de la penya, el pròxim propietari de l'entitat, això sí, ha mostrat la confiança en els actuals gestors encapçalats pel president Juanan Morales.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem. La informació tornarà a Ràdio Sabadell aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre, conduït per Pere Gallifa. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un bon dia i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.